L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit a tothom. Som a l'habitació dels pares, és dimecres, i obrim la porta a tots aquells pares i mares que ens vulguin escoltar. També convidem, evidentment, a tots aquells fills i filles que també ens vulguin escoltar. El que passa que, des d'aquí, a vegades expliquem secrets als pares que estaria bé que vosaltres no sentíssiu. Tenim un altre cop aquí convidats per parlar des del món educatiu, des del món dels professionals que ens dediquem a l'educació. I a més avui toquem un tema que a mi personalment em motiva, m'agrada. No és digital natif, no hi és. Hi ha la Teresa, per això me la miro. Teresa, no és digital natif. Em motiva moltíssim perquè penso que a vegades no se li dona la importància que ha de tenir. Parlarem d'orientació professional, és a dir, d'aquell moment que arriba a qualsevol adolescent del món en el qual li toca decidir què farà més endavant, què farà quan acabi l'ensenyament secundari obligatori. Cap a on anirà? Si anirà a aprendre un ofici? Si continuarà estudiant perquè en realitat el que vol ser és arquitecte? Si el que vol és introduir-se directament al món laboral? Què vindrà després de tot això? I resulta que ens trobem davant de nens de 15 i 16 anys, que a vegades no saben encara quina sabata val peu dret i quina val peu esquerra. I els estem demanant que de cop i volta, en menys d'un any, A més, perdoneu, perquè és que jo crec que és important, estem demanant a adolescents que ni tan sols són capaços de veure el demà, que no tenen futurible, que ells del futur no el saben veure, que no se'l qüestionen, que no el tenen present, sinó que viuen al present. Doncs els estem demanant que triïn un camí que probablement hagin d'arrossegar i seguir el resta de la seva vida. I el que deia, a vegades no saben ni on tenen ni quina sabata va a cada un dels seus peus. A més, aquí moltes vegades em trobo que és, com a psicòloga, em trobo que és un moment de molta angoixa per molts d'ells, perquè la gran majoria no saben què volen fer. I després, a més, s'ajunta amb que és una època amb molta inseguretat, és una època que ells deixen de creure bastant en les seves possibilitats, que a més tampoc els interessa pensar molt més enllà dels seus amics i de si podré anar a la festa flash o si aquest cap de setmana hi haurà festa major o vila major, per dir alguna cosa. És a dir, i resulta que s'angoixen de dir, és que jo no sé fins on puc arribar. I a més m'esteu demanant que decideixi quan en ma vida havia decidit, i a més m'esteu demanant que decideixi algo que d'alguna manera ells, que en aquesta època odien els lligams, els per sempre, els no aguantaré, doncs que per sempre em farà ser d'una manera determinada. Com puc saber-ho tot això, no? Hi ha els que no ho saben, però també em preocupa molt els que sí que ho saben, però els pares no accepten la seva decisió. Aquests a mi també em preocupen moltíssim. Per posar-vos un exemple d'ara, d'avui, com aquell qui diu, ajudo a fer una mica el servei d'orientació professional a quart d'ESO a una escola aquí a Sant Celoni, i em trobo amb una nena que té claríssim que vol ser esteticient. Però és que a més ho té claríssim, però no perquè, mira, vull ser esteticient perquè sí, sinó que de les poques, que sí que ha fet un procés d'orientació molt madur, perquè ha intentat conèixer amigues que tinguin amigues que siguin esteticients, ha anat a parlar amb elles, s'ha informat de si són esteticients que treballen per altres o són esteticients que treballen per treball propi, és a dir, que tenen una petita empresa. Quan tu li preguntes i per què vol ser esteticient, et sap dir absolutament tots els tractaments que un esteticient pot fer, quins beneficis té la feina que ella farà en els altres, i resulta que se't posa a plorar perquè et diu, però és que la meva mare no m'ho deixa fer. I plora i està trista. I ajuda'm a convèncer. Ell em diu que jo puc estudiar un batxillerat. I sí, clar que puc, no es tracta de poder o no. I això és la reflexió que em fa ella. No es tracta de poder o no. Clar que puc, però és que no vull. Jo vull ser esteticient. I possiblement, com que vull ser esteticient, seré una de les millors esteticients. I això és el que em fa mal, veure moltes vegades que les expectatives dels pares no estan acomplertes amb la decisió que ha pres el nen i d'alguna manera capem aquestes motivacions, i al final són les que generen uns bons treballadors en el sentit motivacional, no uns bons treballadors esclavatges, no? Aleshores, penso que des d'aquí els pares estan molt perduts, és just un tema que no se'n parla, parlem de com parlar de sexualitat als nostres fills, parlem de com evitar o com parlar de conductes de risc lligades a la sexualitat, lligades al consum d'estupefaents, lligades al consum d'alcohol, parlem de com prevenir disgustos amb els amics, però justament no parlem mai amb els nostres fills d'orientació. I en canvi és una pregunta que apareix des del minut 1 que sabem parlar. És una mica una hipocresia de la societat. Quan tu ja saps parlar, una de les primeres coses que et pregunten és: què vols ser de gran? És veritat?
Sí, és veritat.
Què vols ser de gran? Un diu astronauta, l'altre diu pintor, l'altre diu, les nenes diuen mestre, molts que volen ser mestre. Però resulta que en el moment que realment ens ho han de preguntar, els nostres propers no ens ho pregunten, perquè és que tampoc sé què dir-los, no els hi pregunto, sinó que els hi afirmo que han de fer això, i si algun d'ells diu jo vull ser això de gran, moltes vegades, com que les expectatives no es compleixen, capem aquella motivació. Bé, després d'aquesta petita explicació de per què a mi em preocupa el tema, ja us he dit mil vegades que m'encanta veure els adolescents feliços, bueno, els adolescents, a tothom feliç, no? I justament penso que és, de veritat, és un moment molt, molt angoixant per aquests nanos, no? Doncs avui tornem a tenir professionals de l'educació que ens puguin donar, doncs, un cop de mà amb dir-nos de quina manera podem ajudar els nostres nens i nenes, perdoneu, que són adolescents, nois i noies, a decidir, doncs, què volen ser el dia de demà, i segurament fer una decisió amb molta més il·lusió que els ajudarà a mantenir el llarg camí que els espera, sigui quin sigui. I també m'agradaria, abans de començar que us presenteu, dir-vos que si podem també informar dels diferents recursos que hi ha després de l'ESO, també aniria molt bé, perquè segurament és una cosa, sobretot amb cicles formatius, amb les famílies ens fumem tots uns embolics que no sabem mai per on tirar. I bé, passo a que cadascú de vosaltres us presenteu. Tenim dues repetidores de programa, i tenim a una novata, si em perdoneu, novata al programa. Benvinguda.
Gràcies. Bueno, jo soc la Maria Àngels, la parte, que soc la directora de la Salle, i bueno, pues m'heu convidat a aquest programa i bonament us explicaré sobre l'experiència que tinc, perquè també pues he portat molts anys les tutories de tercer i quart de l'ESO, i llavors, bueno, pues d'aquesta experiència intentaré donar-vos les orientacions que consideri més oportunes.
Molt bé, moltes gràcies, Maria Àngels. És la que he dit amb gràcia i per riure, la novata del programa, perquè no ha vingut mai la Maria Àngels, és el primer dia. Qui tenim aquí?
Bona nit, Maria. Bona nit, Maria Àngels. Val, doncs jo també, des de la posició també de mare, encara que ara aquí vinc per al món educatiu, també ja he passat un procés en el qual la meva filla gran ja està treballant i l'altra està a tercer d'ESO, o sigui que és important. I també com a directora de l'Institut Baix Montseny també explicarem què és el que fem, sobretot a tercer i quart d'ESO, i les ofertes que tenim després de l'educació secundària obligatòria.
Vale? Molt bé, moltes gràcies. I?
Bona nit, soc la Sònia.
Hola, Sònia. A la Sònia us he de dir, estimats i benvolguts oients, que quasi l'he hagut d'anar a buscar i estirar-la dels cabells perquè vingués. També dir-vos, la Lourdes, una col·laboradora habitual, avui tampoc ha pogut venir. Però a la Sònia l'he hagut quasi d'anar estirada els cabells. Jo no sabré parlar d'aquest tema, per favor, Sònia, cap aquí, que totes les opinions són vàlides, i a més justament tu portes...
Sí, jo soc tutora d'un grup de diversificació curricular a la Salle, el que passa és que és el segon any, i jo el que et deia és que, clar, tampoc tinc tanta experiència davant d'elles dues, com perquè no sé què podré aportar de nou, però
endavant. Segur que moltes coses, segur. De fet, sempre ho dic, tothom aporta coses bones i noves.
A veure.
Ens en ensenya. Bé, què us ha semblat quan jo he dit que és un moment estressant pels nens, pels nois, ja, pel meu i noies?
Bueno, t'hi poses tant en el seu paper
que
jo els veig. Anys, ara mateix.
Sí. És que jo els veig. I a més, també és veritat que tinc el record, És a dir, no només els veig, sinó que jo tinc el record. A més, nosaltres la primera tria la fèiem molt abans. Ens trobàvem fent la tria als 14 anys, amb un vuitè. I llavors triàvem entre una formació professional i un BUP, que en dèiem aleshores. Per tant, jo recordo, recordo el... I potser no tant a la decisió de BUP o FP, perquè més o menys t'hi trobaves donat, per notes, abans era per notes, sinó sobretot per mi va ser molt, molt, me'n recordo, de l'angoixa de Ciències Lletres als 16. Ja començar a dir quina carrera hauré de fer, no? I si jo què sé, què vull ser de gran? És que jo tampoc sé de què serviré jo de gran, no? O sigui, i me'n recordo, doncs, no sé si vosaltres detecteu aquesta certa angoixa amb els nens, nois i noies, perdoneu, nois i noies, que se'ns ofenen.
Doncs sí, sí que notem aquesta angoixa, uns més que d'altres, no? Perquè, bueno, hi ha alguns que sí que tenen com molt clar quin és el seu camí, sobretot per eliminació. Eliminen allò que no els agrada, principalment, no? I eliminen, doncs, aquelles assignatures que són més complicades, més dificultoses, i, bueno, això els hi fa veure, doncs, si han d'anar cap a un batxillerat o cap a un altre, o si no es veuen amb cor de fer uns grans estudis universitaris, perquè ja els estudis els hi resulta una mica, doncs, complicats, ja deixen el fet del batxillerat per anar, entre cometes, a un cicle formatiu de grau mig, que no sempre tampoc és la solució, perquè també, doncs, hi ha hagut una propaganda o política no massa encertada amb la branca professional, que això també ho estem pagant, no? A mi m'ha agradat molt el que has dit al principi, quan dius que des del primer any ja ens pregunten què volem ser, perquè de fet l'orientació, d'una manera implícita i explícita, comença molt aviat amb l'educació infantil, però bàsicament, per exemple, amb els jocs. Els pares, quan de petits comprem un tipus de jocs o uns altres, ja estem orientant. Llavors, l'orientació no és només tercer i quart de l'ESO, és tot un procés educacional que comença amb la infància, no? I d'això els pares hem de ser conscients, perquè, bueno, el tipus de joc o el tipus d'activitats que nosaltres proposem, els models que tenim a la família, tot això acaba influint moltíssim a l'adolescent, no? I tot i que es queda aparcat, no són conscients d'aquesta influència, quan treballes l'orientació a tercer i quart, surten coses que has vist que estan implícita o explícitament treballades des de la infància, no? Bueno, ja també a infantil, a EPO, a primària, vull dir, també moltes matèries treballen oficis. A infantil es parla de la setmana del protagonista, que van els pares i expliquen en què treballen. Vull dir que hi ha molta, molta cosa que ja els va orientant des de petits. I a tercer i quart recollim, doncs, aquesta angoixa d'alguns nens que encara estan perduts perquè potser tenen massa informació i d'altres perquè tenen por de les seves capacitats o no saben quines són les seves aptituds en P, no? Reals, i és el que nosaltres hem d'intentar descobrir-los o que es retrobin amb si mateixos. Una mica va per aquí. I crec que des de la tutoria és on més es treballa aquest aspecte.
Jo comparteixo aplicar molt tot això, no? Ja per la meva experiència personal, diríem, jo vaig ser obedient. O sigui, no em podia ni plantejar no fer el batxillerat, ni no anar a la universitat. Això era inqüestionable a casa meva. O sigui, ni m'imagino haver dit no penso estudiar. Això ni m'ho imagino. I era, què estudiaràs i quantes coses estudiaràs? Aquesta era la pregunta. O sigui, la pregunta era aquesta. I, per exemple, això? Vol dir que una miqueta sí que predisposem en els fills, i a vegades menyspreem les seves capacitats. Llavors, és el que no fem és aquesta educació, diríem, de les diferents intel·ligències que cada persona té. No? I a vegades, doncs clar, l'expectativa de la família pesa tant que aquell nano agafarà un camí, potser seria una vida inadequada per ell, no? Però això ens hi trobem molt. I avui en dia ens trobem amb la dificultat afegida de que el món laboral no són flors i violes, tampoc, no? Aleshores és, si a sobre que aquest nano està fent uns estudis, potser que no són el que ell voldria, i que a més l'oferta laboral és la que és, doncs aquest pobre nano igual serà un fracassat tota la seva vida. I fracassat, i no vull dir que potser no tingui feina, eh?
Sí, no, fracassat, però fracassat en el pla emocional, en el pla que jo parlava abans de a mi m'agrada veure tothom feliç amb aquest pla.
I el que diu la Maria Àngels té tota la raó, des de ben petits, no? Doncs amb els jocs que fem, ai, mira, la nena tal, i el nen serà allò. Bueno, perdona, tu també ho has dit. Clar, si el pare volia ser una cosa i no ho ha estat, ara vull que el meu fill tingui aquells estudis que jo no vaig tenir. Bueno, escolti'm, potser no cal que els atingui, potser serà una persona molt feliç i molt vàlida fent un ofici o fent una altra professió, no? Bueno, ens trobem amb aquest... Sí, és com...
Jo també trobo que és potser el punt més difícil de traspassar, no? De saltar, no? La d'aquests aprenentatges ja adquirits, aquesta mena d'orientació adquirida, i jo sobretot la pressió familiar.
Sí, una altra cosa que se m'acudeix també, i és que a més per això avui en dia és veritat que amb l'ESO és molt insuficient. O sigui, només tinguent el graduat, que hi ha gent que ni el té, no? Però només tinguent el graduat hi ha poques possibilitats. Això també és veritat, eh? O sigui, que no només és que els pares vulguin que els nanos s'estudin, sinó que realment, l'oferta laboral
Necessita que hi hagi... a més, justament, quan tu mires l'oferta laboral, des d'aquí estic també molt d'acord amb tu, Maria Àngels, quan dius que la formació professional ha sigut molt maltractada els últims anys, des del Departament d'Ensenyament, com a país, no sé com dir-ho, però ha sigut molt maltractada. I, a més, per mi s'ha comès un error gravíssim amb el curs pont. Per mi, el fet d'haver de passar... Què vol dir curs pont? Quan decideixes... Vaig a parlar de FP perquè els pares que ens estan escoltant ho entendran molt bé. Quan hi havia l'FP, tu feies FP1 i quan aprovaves FP1, és a dir, que era gent que anava a estudiar encarada a l'ofici, encarada al treball, encarada al món laboral. Quan tu feies, havies aprovat FP1, passaves directament, si volies, a fer un FP2 i, per tant, et converties d'un tècnic a seques a un tècnic superior en mecànica, en infermeria, en secretaria, és igual,
en química,
etc. Avui en dia, quan tu vas a fer un FP1, que seria el que equivalent al que nosaltres ara anomenem cicle de grau mig, quan acabes el cicle de grau mig, per poder accedir, encara que l'hagis aprovat, per poder accedir a un cicle de grau superior, has de fer una prova d'accés a la qual és igual quin tipus de grau d'FP1, perquè m'entengueu els que m'esteu escoltant, quin grau d'FP1 has fet, tornes a recuperar el català, el castellà, la tecnologia, l'anglès, les matemàtiques. Durant un any has de fer una prova equivalent a probablement a un primer o segon de batxillerat, perquè conec nens que estaven fent batxillerat, no han aprovat i s'han adherit a la prova i han aprovat amb un 5, un 6, és a dir, seria un equivalent al batxillerat, per poder accedir a poder ser un tècnic superior, a fer un grau superior, que seria l'FP2. Aleshores, realment l'han trencada, i ens trobem, jo almenys, amb la meva vivència al voltant de l'educació, em trobo amb molts nens que quan surten de l'ESO estan molt emocionats per començar el seu procés laboral, de formació laboral, pròpiament dit, i que queda absolutament trencat quan de cop i volta es troben que han de tornar amb el català i el castellà quan ja estaven amb les bugies o quan ja estaven amb educació infantil o en peluqueria, no? Doncs això també s'ha de tenir en compte.
Això forma part del nostre sistema educatiu, sobretot a Catalunya, perquè hi ha altres autonomies d'Espanya...
Això ho desconec, per això
que
també...
Que no cal fer aquest curs pont, que passen directament a fer l'examen i si l'aproven, doncs passen a cicle superior. I, bueno, és una realitat que suposo que aquí ens l'haurem de plantejar en algun moment. Ara també, doncs, amb les noves... Bueno, amb el nou govern que es formarà, també hi ha modificacions segures del sistema educatiu i, justament, la formació professional és la que està més entre interrogants.
Sí.
Per tant,
s'ha de plantejar.
S'ha de plantejar perquè tota la gent que va a batxillerat, i això la Teresa, que té batxillerat, potser ho sabrà millor que jo, eh? Doncs se n'adonen que, clar, fer batxillerat vol dir continuar estudiant, i no tothom.
Ara ho explicaré, això. Quan venen els pares a la primera reunió que es fa a l'inici de curs, fem una reunió conjunta d'entrada, amb els pares de postobligatòria, no? Però diem molt clarament, a veure, els alumnes que venen a fer un batxillerat, inexorablement, a veure, es poden quedar només amb el batxillerat, però això no té cap sentit. Per tant,
cap ni un.
Exacte, l'itinerari lògic del batxillerat és anar a la universitat. No? I això ja fem nosaltres també la formació a quart d'ESO, no? Ja ho diem molt, a l'orientació professional. Malgrat això ho saben molts pares, diuen, no, el meu nen que faci batxillerat, quan potser aquell nen no vol anar a la universitat. Però bueno, això ja és un hàndicap, no? Però, i tornem a insistir quan comença el batxillerat. I n'hi ha nanos que estan allà perquè els pares volen. I ho diem claríssimament. Aquest és l'evolució natural del batxillerat. Per tant, qui fa batxillerat sap que ha de fer una selectivitat i que després haurà d'escollir una carrera universitària. Perquè és l'itinerari.
És que si no, no té cap sentit fer batxillerat. És que et queda sense res. Això també és important. Els pares, sobretot donar el missatge als pares. És a dir, escoltem els fills. És a dir, amb un fill que no vol fer batxillerat perquè la seva il·lusió és fer una altra cosa. El posem a fer un batxillerat. Em poso sèria, ara. Ho he notat que m'he posat sèria. Es posa a fer un batxillerat. Primer, l'avorrirem d'estudiar. L'avorrirem d'estudiar. Teresa, segur que tu has viscut. Avorrit, es quedarà amb un batxillerat. I amb un batxillerat, perdoneu...
És menys que un cicle formatiu de grau mig.
No, amb un batxillerat és quasi semblant, només amb un batxillerat, a quedar-te amb una ESO.
És un pas. És un pas per arribar a la universitat, res més.
No és una porta, o sigui, és un trànsit. No. És un trànsit, exacte. Sí, sí. Mm-hmm.
No és, és que no és un títol, certament. Mm-hmm. Si tu fas un cicle formatiu de grau mig, tens un títol
tens, i ets tècnic. Una qualificació per treballar.
Sí, sí, sí. Exacte, en canvi, amb batxillerat, no. Mm.
I per tant, jo crec que és important enviar aquest missatge. No perquè no s'hagi de fer batxillerat, no. Sinó per tenir clar aquells pares... Bueno, de moment que faci un batxillerat, no. De moment que faci un batxillerat, no. És a dir, parlem-ne. I acceptem també la voluntat del que tenim davant, que al final és la vida del que tenim davant, la nostra ja l'hem fet.
Mm-hmm. No? El que passa és que de cara a la família costa dona molt. Més prestigi que el fill faci batxillerat que no que hagi de decidir o que faci un cicle formatiu. I jo penso que això costa molt, perquè a vegades et trobes els alumnes que diuen és que jo no vull fer batxillerat, però... Sí. I què faràs batxillerat?
Sí. Jo, el meu cunyat és holandès i això el sobta molt. Ell també és pedagog, no? I li sobta molt perquè a Holanda el sistema educatiu és completament a l'inrevés. No? O sigui, completament la gran xarxa és de formació professional. Sí. I una petita part, sí, són universitaris. Però, a veure, que fer una formació professional també et dona accés a la universitat. O sigui, també. Vull dir que això també se'ls diu, sí. Als pares. Mm. En el nostre centre, pel que fa a la formació professional, de moment tenim grau mig, que també creiem, bueno, o sigui, que com a zona també estem mancats de formació professional.
Totalment, molt mancats. És un altre aspecte, és una altra de les queixes. Que també ens hem carregat.
És una altra de les queixes. És una demanda de tots els centres d'aquí, del municipi, de la zona. A veure, com pot ser que només tinguem una formació professional, un grau mig de mecànics i manteniment i un d'administratiu, quan, escolta'm, aquí està ple de químiques. Aquí tenim sociosanitaris, hi ha restauració, hi ha treballs del bosc, podríem tenir també d'educació física, en fi.
Sí. Hosteleria, moltíssima cosa.
Educació infantil. Sí, mm-hmm. Més oferta, perquè els nostres nanos són petits amb 16 anys per anar segons on, anar a fer un cicle.
Això també influeix molt a les famílies, mm-hmm. perquè depèn del cicle formatiu que el nano vol fer, es troben que a Sant Celoni no hi ha oferta. Llavors han de desplaçar lluny, han d'agafar tren, o no, perquè a vegades no hi ha ni mitjà de comunicació pel centre on s'aplica aquest cicle, no? De manera que això, què fa? Pues que per la por de que surtin de Sant Celoni es diu, bueno, pues mira, que moment que faci batxillerat és una altra manera.
O que faci aquest cicle.
Cicle formatiu que a nano no li va ni li ve.
No.
Això és un altre inconvenient i és una reivindicació que realment val la pena doncs, que arribi.
Fer-la des d'aquí, no?
Sí, perquè és veritat, no?
Més oferta.
Més oferta. Mm. I després també, bueno, és que ara hauríem de parlar molt de lo que són els cicles formatius, no? Però també és veritat que manca lligam entre cicles formatius de grau mig i cicles formatius de grau superior.
Bueno, ara anava aquí del segon pas.
Això és el segon pas,
clar,
no?
El segon pas.
Llavors, què passa? Pues que si un nano vol fer un cicle formatiu, clar, els pares també us plantegeu, no? Sí. Ja que parlo per vosaltres, doncs que fan un batxillerat i poden accedir al cicle de grau superior. I és un camí pues, més fàcil perquè no han de sortir d'aquí, perquè tal, per igual. I és l'altra opció, no? Però creiem realment que el problema no està tant en fer un batxillerat o no, sinó que la formació professional avui en dia s'ho agafin en sèrio, la reestructurin i li donin realment
valor.
Un valor, no? Un valor i un cos doncs, que sigui pràctic, perquè realment
a
l'hora d'orientar ens trobem moltes dificultats, perquè hi ha nanos que volen fer... Clar, hi ha 22 famílies de cicle formatiu. Sí. 22 famílies és una oferta àmplia.
Sí, en tenim dues i de grau mig.
Però si tenim dues de grau mig i les altres, la més propera està a 40 o 20 quilòmetres, depèn de com, o t'has d'anar a Girona, o t'has d'anar
a Barcelona.
Vull dir, és molt complicat, no?
I que moltes vegades hi ha molta demanda i no hi ha suficient oferta. Almenys
aquesta és una altra.
Jo, per exemple, és una de les queixes que havia donat aquest any, d'acord? Que en el meu cas, en els meus alumnes, que són els que fan el projecte de diversificació curricular, jo dels 6 que han sortit, els 6 volien fer uns cicles formatius que no hi havia a Sant Celoni, els havien de fer en una escola, un cicle formatiu públic, perquè evidentment no tenien recursos econòmics per fer-los concertats, i cap d'ells ha pogut entrar al cicle que volien. Hi ha uns quants que estan fent el cicle a l'Institut de Sant Celoni i no volen fer aquest cicle formatiu, però és que no tenen altra opció. No poden entrar a Granollers perquè a Granollers no ha entrat gairebé ningú, no poden entrar a la Mollet, no poden entrar a les Franqueses... Llavors no és només això, és que malgrat que es vulguin desplaçar, no hi ha places.
I també us ho hem de dir, no, els pares, doncs que la inserció laboral dels nostres cicles és alta, malgrat la crisi.
Sí, sí.
O sigui, malgrat la crisi, encara, per exemple, mira, la setmana passada ens demanaven persones cada any, o sigui, cada any dels que fan les FCTs, que són les formacions en centres de treball, se'n queden alguns. Abans se'n quedaven molts. Ara se'n queden alguns, que ja és molt. Eh? I durant el curs ens demanen, escolteu-me, algun alumne que hagi acabat vol dir que
no,
funciona.
Les estadístiques de, si no m'equivoco, em sembla que eren les de l'any passat, de demanda, o sigui, de qui havia aconseguit més feina, que no vol dir que n'havien aconseguit molta gent, eh? Però de què hi havia hagut més demanda? Els dos primers eren tècnics superiors en informàtica,
sí.
No pas llicenciats en informàtica, eh? El tècnic superior, el que sap arreglar un ordinador.
La pràctica.
La pràctica. I tècnic superior en màrqueting o comerç, és a dir, el comercial.
Clar.
El comercial, el que havia après a vendre. S'havia format per ser venedor. Mm. Són les dues titulacions que l'any passat hi havia, almenys, com a mínim hi havia més demanda. Vull dir que també està bé donar aquestes dades, no? Tant a pares com a nens, a nois i noies, de dir, escolta, qui vulgui estudiar una carrera, l'ha d'estudiar, perquè és el que cadascú ha de fer el que el motivi. Evidentment, jo, bueno, no sé si compartireu, no hem d'escollir en funció del mercat laboral, tot i que un finès m'estaria dient, no senyor, de fet, des de Finlàndia el que fem és acotar el mercat laboral a les necessitats del país, és a dir, no hi ha sempre les mateixes places universitàries de mestre o d'arquitecte, sinó que es van tancant en funció de les necessitats que té el país.
No són pràctics, ells.
Sí, no és un mal plantejament.
No ho és. Però funcionen així, eh? O sigui, a Finlàndia diuen, d'aquí a 5 anys resulta que amb els llicenciats que tinc d'infermeria en tinc prou per cobrir, com que la meva població creix un 0,1, en tinc prou per cobrir tants anys. Per tant, fins d'aquí 5 anys no obro els estudis, perquè fins d'aquí 10 no en necessitaré, per tant, no obro les places. I m'asseguro que, primer, tots aquells que estudin tindran un mercat laboral segur, en principi, evidentment hi ha coses que no pots controlar, però en principi tindran un mercat laboral segur, tindran feina, i per tant hi haurà una pau social que ens ajudarà a tirar endavant. El sistema finès...
I els que arribin s'esforçaran per arribar-hi.
Sí, això també.
Exacte.
Perquè sabran que si no, quedaran fora.
Però vull dir que funciona així, eh? I és veritat que personalment em sembla una molt bona idea, perquè... Per exemple, en la meva generació, quants advocats hi han? Jo tinc molts amics, llicenciats en dret, però molts, eh? Sí,
el que passa és que és la part positiva i la part negativa, no? Perquè clar, després també, quarta la llibertat quarta de les llibertat, persones, no? Eh? Per escollir.
El que passa és que també és veritat que també ho discutíem un dia, no? La cultura, que hi ha coses que no es poden adaptar, però sí que al final ells tenen aquesta manera de funcionar i un ja no es pregunta què vull fer, sinó dins de la branca que jo em veig amb cor de fer, evidentment puc triar.
Clar, és que primer haurien de valorar els talents naturals. Que és aquí quan jo discrepo amb la paraula esforç. Sí. No, si tu, realment, des de ben petit, t'han valorat els talents naturals, no? Et fluirà. Perquè si et surt de natural, no t'hauràs d'esforçar tant i, per tant, el lloc de treball serà més un gaudi que no pas una condemna, no? Perquè a vegades, al lloc de treball ja són d'usos tots els treballs. Però si, a més, fas una cosa que no està en funció de les teves qualitats o de dels teus talents, escolta'm, allò és un drama. No?
Totalment.
És que són...
totalment.
No podem separar vida i treball, perquè ens hi passem moltes hores en el treball. Aleshores, clar, si a sobre de que jo per allò no serveixo, doncs clar, és un esforç, allò sí que és un esforç titànic. Primera, clar, el sistema educatiu, i els pares hauríem d'entendre que aquell nen, mira, té aquella predisposició, doncs favoreix-li. Això per començar.
Això per el que dèiem de l'educació des de la infància,
això,
no?
Des de la infància.
Mira, jo avui mateix, perdoneu que us talli, justament he tingut una reunió per qüestions meves professionals a la Salle i he tingut un gran plaer de tenir una conversa fantàstica amb una de les mestres que teniu a primària. És que, a més, de veritat que ha sigut un... Dic el nom perquè és la Núria.
Sí, sí.
És la Núria. Que parlàvem d'un alumne en concret i em diu, escolta, és que és un nen molt creatiu. És un alumne molt creatiu. Llavors, per què no comencem ja ara a primària a ajustar les expectatives d'aquests pares i a ensenyar-los que tenen una personeta absolutament creativa que, a partir d'aquí, si l'orientem i li diem que és possible treballar exercint la seva creativitat, incentivant la seva creativitat, segurament el podrem motivar perquè ens acabi una ESO. Si no comencem a ajustar aquestes expectatives a aquests pares i ensenyar-los que cap a on hem d'encaminar i el que hem de valorar és el dibuix, el que hem de valorar és les idees que té, que no cal que les plasmi ell escrit, sinó que el podem utilitzar oralment perquè ell s'inventi aquella història i a partir d'aquí fer un joc, és a dir, probablement aquest nano es cansi d'estudiar. No?
Sí, segurament. Segurament.
Era, aquesta reflexió també era bona, no?
Sí, de fet, les innovacions pedagògiques que apliquem a primària i també a l'ESO, en aquest cas, que són el programa d'ESTIC, que es diu, no?, que és un desenvolupament de les intel·ligències, doncs precisament va per aquí. Va per intentar que els alumnes desenvolupin les seves pròpies capacitats i les seves pròpies aptituds, no?, dintre del marc, evidentment, del sistema educatiu que tenim, està clar, no? Són programes innovadors, des de petits treballen l'ULISSES, el CREA, el FACH, l'ESO, i precisament el que fan és això, desenvolupament de les intel·ligències. Llavors aquí cada alumne troba la seva parcel·la, la seva, diguem, espai on es sent bé i on es sent que pot aportar coses positives als altres, i se n'adona que cadascú aporta coses diferents però que entre tots poden donar lloc a un treball cooperatiu que té un resultat molt, molt bo i molt positiu, no? I tot això precisament per què? Pues perquè estem valorant aquestes intel·ligències múltiples, aquests talents i aquesta, la diversitat dintre de lo que és l'educació, no? Aquesta atenció a la diversitat, no?
Però això és... Sí, i que no tothom servim pel mateix.
Exacte,
el que,
per això,
ja anàvem aquí, no?
Ens complementem.
El que parlem dels projectes de diversificació curricular. Nosaltres el que tenim a tercer d'ESO, l'Aula Vida, no?, ens fan molta cosa de manteniment del centre. Home, aquells nanos fan coses que jo no sé fer, no en tinc ni idea. Sí, sí. I en canvi, escolta'm, ens suposa un estalvi econòmic en el centre i per ells és una motivació de després treure's l'ESO i se senten útils i realment és que ho fan molt bé.
I probablement descobreixen que l'electricitat els hi va molt bé, diguéssim, que en saben i que per tant volen seguir.
Home, la prova és que els que han passat per aquest projecte, després alguns han anat a Matista, altres no, altres van anar a l'ESO normal i van acabar a l'ESO, una està fent batxillerat, fixa't, una, perquè ella va decidir anar allà la seva vocació i el seu talent i va dir, jo vaig a batxillerat. Potser li costarà, però com està decidida, ho farà. I no va ser perquè els pares li diguessin, sinó perquè ella té molt clar quina carrera vol fer perquè ella es vol dedicar a allò. Per tant, bé. I els altres, n'hi ha quatre que estan fent uns cicles formatius. Un de benesteria, un de mecànica, l'altre d'electricitat. Home, doncs molt bé, perquè ho van descobrir en aquest projecte, no?
I també has tret un tema que penso que hi hauríem també de... que està molt relacionat amb l'orientació, que és qui vol pot.
Sí, sí, sí.
Qui vol pot.
Qui vol pot.
Jo penso que és molt important, la motivació.
I per tant s'ha de respectar aquesta motivació. Jo conec, no?, molts nens, nois i noies, que els hi costa horrors estudiar, perquè els hi costa, perquè hi han de dedicar més temps. I també és veritat que hi ha tendència a dir, bueno, i que et diuen, és que jo vull, no sé, ser arquitecte. És que jo vull fer batxillerat perquè vull arribar aquí. Sí. Bueno, però també hi pots anar per cicle formatiu, penses, sí, és veritat que hi pots anar, però és que jo vull fer batxillerat. I si vull, per què no puc? Home, perquè és que t'hi passaràs moltes hores. Ja, però és que és la meva decisió. Ells no et fan aquest argument, no? Però el faig jo. És a dir, és veritat, si tu vols, pots. Aleshores, també respectar, no?, aquest voler dels nens.
Sí, i tots
nens,
els que poden, potser no volen.
No volen. Que és l'exemple...
No, potser no volen fer batxillerat i volen fer una altra cosa.
És l'exemple que posava jo al principi d'aquesta nena que es treu l'ESO perfectament, sense cap menes de problema. Però és estatistient.
O, per exemple, una persona que és excel·lent en totes les matèries, tu has de fer ciències. Home, perdona, si és que jo vull fer lletres, no?
Sí, sí.
Són uns, no sé, uns esquemes mentals que els tenim com molt tancats i que són absurds completament, no?
Però costa acceptar aquests canvis. Sobretot jo penso, per exemple, en una persona que és brillant, que treu molt bones notes i que no vulgui fer un batxillerat perquè representa que si tu, és el mateix, si tu treus bones notes vas a fer batxillerat i de batxillerat vas a fer la carrera i si pots fer una altra carrera, un grau el que
i has
sigui.
De fer una carrera d'aquestes importants.
Sí. A vegades són els que fracassen.
Sí,
els que fracassen, perquè si no ho volen fer, al final fracassen.
Clar, perquè al final, per molt que els...
No estan motivats per fer-ho, vull dir, això està molt clar.
I per molt fàcil que ho tinguin, és un treball.
Sí, és
i
un
si
treball.
No t'agrada allò que estàs fent, no ho treballaràs. I com que no treballaràs, no ho superaràs. No.
La motivació és vital. Jo penso, suposo que vosaltres també ho veieu, això també amb l'ametista, però tant, nosaltres en l'espai alumnes que a segon d'ESO no feien res, estaven a l'aula amb conductes a vegades disruptives, t'arriben al projecte Espai, comencen a... van a les pràctiques, els agrada les pràctiques,
sí, els
estan
agraden,
motivats,
sí.
Et venen i t'expliquen, i venen a la classe, i què fem? I estudiem, i presenten els treballs, i es treuen l'ESO.
Se
i
la
diuen,
volen treure.
Sí, sí, i és un canvi de xip, perquè tu els hi fas exàmens i es treuen, i treuen bona nota, és que venen a estudiar, no? I penses, això és la motivació.
Sí. I per una cosa molt important, que recuperen l'autoestima.
Això.
Sí.
Recuperen l'autoestima.
Clar, és que...
I és molt important també els pares, perquè el nano capta si el pare accepta el que ell està fent,
està fent
o no.
Sí. Ostres,
i els nanos, encara que no ho sembli, ja l'adolescent sembli molt rebel i que no tenen en compte l'opinió dels pares, cuidado. Perquè és molt important i tenen una gran influència emocional. I els nanos, si capten que els pares no estan, entre cometes, orgullosos o l'accepten tal i com és, genera o que s'obliguin a fer una cosa que no els agrada o una resposta rebot, doncs, de que es neguen a fer qualsevol cosa. Llavors arriba el fracàs absolut. Vull dir que hem de conèixer els nostres fills, hem de saber quines són les seves capacitats, les seves limitacions, i els hem d'acceptar com són. Evidentment que els hem d'orientar, perquè per això som els pares, també els hem d'educar, els hem d'orientar, i hem de treballar conjuntament amb l'escola. Crec que és molt important, perquè es passen moltes hores a l'escola i moltes de les seves capacitats es plasmen, doncs, mitjançant els estudis, els resultats acadèmics, no? Llavors és molt important que també hi hagi una bona entesa i que acceptin l'orientació dels tutors, perquè es treballa molt, ja ho he dit, des d'educació infantil, però ja concretament al segon cicle de l'ESO mitjançant, bueno, moltes eines que podem passar a explicar, no?, des de la tutoria, però descobrim molt a l'adolescent i potser s'expressa molt més obertament a l'escola, perquè aquesta implicació emocional que hi ha directament amb els pares no existeix. Aquest lligam tan important.
Des d'aquest programa sempre poso l'exemple de que els pares coneixen el fill, val? Però no a la persona. És a dir, nosaltres fem rols, ens movem amb rols, no? Aleshores, la Teresa, dic la Teresa perquè conec a la seva filla, aleshores, la Teresa coneix a la seva filla Glòria, però la Glòria, on és la Glòria, és a l'escola, allà és la Glòria, i el tutor coneix la Glòria. No sé si...
Sí. I en molts àmbits, no? Com es relaciona amb els altres...
Sí. Jo comparteixo el que ha dit la Maria Àngels, que és fonamental la comunicació amb l'escola dels pares. I així és com anem avançant, no? Jo crec que els projectes educatius que ara més o menys ens estan funcionen per aquesta comunicació, per ajudar aquestes famílies. Moltes vegades hi ha tutors que diuen, és que aquests pares... Dic, a veure, aquests pares no en saben més, vale? Si els podem ajudar, ajudem-los. No? Perquè si estan encaparrats i doncs, el nen se'ls ha escapat de diria, no? Bueno, doncs per això estem nosaltres, no? Que abans has dit doncs, que a l'escola ja se'ls ha deixat també la funció d'educar. És que per mi agents educadors ho som tots. Tots haurien de ser agents educadors, fins i tot en el carrer, no? I per tant, bueno, l'escola sí, venen a aprendre, però també els hem d'educar, perquè també som persones nosaltres, no? I per tant hem de col·laborar tots en quina mena de...
Sí, Teresa,
No traspassar poders,
exacte,
eh? No
delegant.
No.
És a dir, sí que hi ha hagut un intent de delegar la funció educativa de la família
mica, no?
A l'escola. I per això sempre demano la... Estic d'acord amb que tots som agents educadors. Sí. Des del farmacèutic...
Tots.
Des del farmacèutic...
Tots.
Fins l'alcalde, passant pel municipal i per la mestra. Tots som agents educadors. Sí. Però sí que...
No, l'última responsabilitat és dels pares, mentre el nen no és major d'edat. Això està clar.
Tot educa i tot influeix, no? Perquè també en aquesta edat les mitjans de comunicació són molt importants.
Sí.
Per exemple, també marquen patrons i també donen més valor o exalten un tipus de professió o un tipus de carrera que un altre.
Una sèrie de televisió...
I a vegades ens trobem, jo ho dic per això, perquè ens trobem amb alumnes que vull ser tal cosa, no?
Sí, sí.
De petits volen ser futbolistes perquè, clar, sabem que, clar, si podem arribar a ser un Messi, doncs imagina't, no?
Sí, sí.
O volen ser astronautes, ara no ho diuen tant, ja ho diuen menys, no? Però vull dir, per què? Doncs pels mitjans de comunicació, pels dibuixos animats,
ara diuen,
per
molts,
tot.
Ara molts diuen, jo famós.
Sí, famós, és que ho anava a dir.
Famós.
Vull ser famós.
Sí. Això,
és que vols dir ser famós.
Ja diu molt, ja diu molt de la societat
Esteban.
I de la cultura que estem rebent, no? Però vull dir que tot educa i tot influeix, no? Llavors, ja una mica centrant-nos en el tema de la tutoria de segon cicle de l'ESO, no? Que és on fem aquesta orientació més implícita i explícita a la vegada, no? una de les activitats importants és conèixer un mateix. Llavors nosaltres tenim els textos, tenim múltiples activitats dintre de la tutoria i fora de la tutoria que fem que l'alumne es vagi descobrint a si mateix, no? I vagi acceptant-se també amb les seves limitacions, perquè també les tenim tots les tenim i per tant les hem d'acceptar. I anar descobrint quines són, doncs, com he dit abans, les teves aptituds a una cosa o una altra, no? I després, bueno, també els, una vegada que mitjançant psicotècnics o mitjançant jocs de rol o mitjançant activitats de presa de decisions, perquè és una altra cosa, també hem d'educar els nostres fills a prendre decisions, que siguin capaços i que tinguin...
Ser responsables.
Però vull dir, a veure, a vegades a un nen petit li deixen prendre una decisió que no li toca per edat, no? Però a mi un de gran tampoc li deixen i li toca per edat. Vull dir que a vegades en aquest aspecte també és important, no? Prendre decisions ensenyant que totes les decisions tenen unes conseqüències, que hem de mirar avantatges, que hem de mirar inconvenients, que hem de mirar dubtes, que aquests dubtes els podem resoldre preguntant als professionals i que després podem prendre una decisió. Evidentment, sempre ens podem equivocar a la fi, no? Però tindrem molts menys punts per equivocar-nos, no?
Ara ens reiem perquè en el programa de la setmana passada...
Ho he parlat. Sí,
doncs,
vale.
Justament
dèiem tot això.
Exactament. Vale.
Bueno, doncs mira, hem coincidit, que ja és molt important coincidir amb aquests temes, no? És molt important coincidir amb aquests temes. Llavors, bueno, també doncs, això se'ls educa amb habilitats socials o amb habilitats cognitives i tot això fa que vagin descobrint-se mica en mica i vagin descartant, com he dit abans, no? Però no un descarte...
Perquè sí,
sinó un descarte doncs, totalment raonat, estudiat i orientat. No?
Tu al principi et mostraves molt angoixada, no? Però nosaltres, per la pràctica que tenim d'acció tutorial, com diu la Maria, això, tampoc els hi resulta tan dificultós. Potser sí que hi ha un volum de nanos que realment són molt dubtosos, no? Però com que ja és una feina que fem nosaltres, en el nostre cas, des de primer d'ESO, bueno, tampoc els hi resulta tan difícil. Sí que la dificultat ve quan volen fer una cosa i no hi ha un lloc...
Que els encaixin,
això sí,
no?
Sí, això sí. Sí.
Que potser també això sí. he comès aquell error que des d'aquí sempre diem que és de projectar. No?
Sí.
Projectava en els adolescents la meva pròpia angoixa.
Jo recordo que va ser per mi un moment molt angoixant. A més, és veritat que a mi em va coincidir amb... Tu comentaves, no? Jo no tenia opció, no? Jo, al contrari, és a dir...
Bueno, entre mitges, però... Sí. Però bé, que vaig estudiar, a part de música, abans, això que això no es podia...
Abans no, ningú ens explicava res.
Res,
no.
Però a part d'això és que jo sí que tenia opció perquè, bueno, vull dir, venia d'una família d'ofici. Aleshores, de fet, jo sóc la primera llicenciada a la família d'ofici, no? Aleshores, és un camí que vaig decidir jo que... Bueno, els meus pares, evidentment, van recolzar com haguessin recolzat qualsevol altre camí. Però me'n recordo que al moment de decidir pensava, ostres, i a més, va donar la casualitat que per un error meu, personal, vaig quedar-me una dècima de la nota de tall que hi havia l'any anterior, no que hi havia aquell any perquè encara no la sabia. Però em vaig quedar una dècima i vaig haver de canviar a correcuita l'ordre de preferències i amb aquests nervis vaig posar la última preferència com a primera, amb el que vaig entrar a la última preferència meva, que justament era psicologia. O sigui, jo no la tenia com a primera opció, sinó que era una manera d'entrar a la meva primera opció. I jo recordo que allò jo ho vaig viure amb una angoixa tremenda de dir, però per què no? Per què no m'ha pogut acompanyar ningú i m'ha avisat que jo havia posat... Clar, imagina't, quan saps segur que has entrat perquè tens nota de sobre per entrar a la teva primera opció, que ja no era la primera, l'única havia era la mateixa carrera en una altra universitat, no? I de cop i volta, quan te'n vas a mirar, si t'han admès, et diuen sí, però a la cinquena opció... Bueno, no, que et diuen la primera opció, jo, i quan veig psicologia gira, vaig dir, però si això era la meva cinquena, demano revisió i veig que la meva sol·licitud realment potser, saps, expressat la meva pròpia angoixa. Però jo recordo que va ser un moment de dir, què faig jo ara?
La passa que les coses han canviat molt, crec, eh? Jo també penso una mica, bueno, jo soc la més gran d'aquí, però també vaig fer l'EGB i el BUP, no? I jo me'n recordo que no se'n parlava, vull dir, a nivell de tutoria, a nivell de... A casa sí, doncs, bueno, si vols fer això, doncs endavant, no? A mi m'han animat sempre a fer el que volgués, no? I contents de que prenia decisions que ara continua estudiant. Però tinc dos germans més i van prendre uns altres camins de la formació professional i també els hi van deixar fer, mentre que fessin el que volien fer, no? Però a nivell escola... Jo no recordo mai, a part de parlar d'aquesta pregunta, me'n recordo un llibre que encara el tinc per casa, que era de lectures, i diria, què quieres ser? me'n recordo, i clar, però sortien herois, no? Sortien sí. herois, sortien grans científics de renom, sortien persones, bueno, que havien triomfat a la vida, no? Però clar, això a no, mi no, a mi no em deia res, això.
Imagineu-vos l'angoixa que jo tenia, que quan a mi em va tocar, a segon de BUP feies química, val? I després a tercer ja t'anaves a lletres, ciències o mixtes.
Sí.
Jo la química la tenia creuada, és a dir, però creuada. Tan creuada que l'examen de recuperació, jo, veien que ells veien que jo treballava i que m'esforçava i que no hi havia manera. L'examen de recuperació me'l va fer la mestra de química, perquè me la va fer allà davant meu, i tot i fer-me'l, dictar-me'l, vaig treure un 5, perquè no en tenia res jo de química. Pues imagineu-vos quina orientació que em van fer a mi, que em van dir, em van agafar i em van dir, bueno, com que per la química no serveixes, vol dir que pels números no, tu a lletres, a fer llatí i grec. Sí, que et fa tota l'orientació, és a dir, no serveixes a llatí i grec. Sí, sí,
però
sí.
Una cosa que sempre ha funcionat, i va funcionar, crec, a la nostra època, i ara també, a més, són els models.
Sí, sí.
O sigui, tots tenim un model sí. de referència. Sí. Pot ser un mestre que has tingut a l'escola, que no t'ha dit que siguis mestre, però que tu el vas agafar com un model. Pot ser un familiar, un germà, un pare, una mare, vull dir, pot ser qualsevol persona al teu voltant, i això també té una influència sí, important sí, amb la persona, sí. a part de les vivències, les experiències que has tingut tu al llarg de la teva vida. No? Mm-hmm. Bueno, doncs tot això és el que intentem que el nano al final ens ho acabi dient. No?
Sí. I nosaltres també creiem que nosaltres, malgrat que tenim un tipus de professió determinada, que no vol dir que hagin de fer la nostra, però sí que hem de ser referents de que a nosaltres ens agrada la nostra feina.
Exacte.
Eh? O sigui, és aquest el referent, no? De que veure que nosaltres tenim l'entusiasme per la nostra
Exacte.
Feina.
Exacte.
Jo sí que tenia una admiració pels meus pares, però també era una pressió al mateix temps, perquè els meus pares eren uns grans intel·lectuals, tots dos tenien diverses carreres, i clar, ja t'ho dic, allà...
o passaves Tresa? Pel tubo,
vull dir, ni se t'acudia, no dic, sí, sí, no estudiaré no. perquè, bueno, no sé què hagués passat. Potser no hagués passat res, però vaja, per això et dic, no era què feies, sinó quantes coses estudiaries i, bueno, no? I que sí que pesava, o sigui, per mi eren uns grans referents els meus pares, i el recordo amb converses d'una intel·lectualitat que dius, mare de Déu, quin pou de sapiència, no? Però amb el temps jo he anat fent el meu camí, i potser jo no hagués estudiat el que vaig estudiar en aquell moment.
Sí, sí, sí.
Vull dir que, i a vegades ho parlem amb la meva mare, no?
No, jo penso que és això que enriqueix, no?, tot aquest procés. Fem una cosa al temps, se'ns menja, evidentment, jo crec que et tornaria a donar per un altre programa, l'orientació, perquè a més sempre ens passa. El primer, filosofem, i després, no, perquè és molt bonic, a més jo penso que són reflexions que des de casa van molt bé. Després el segon ja concretem.
Sí, anem a la pràctica.
Sí, des d'aquí us emplaço a tornar a venir amb un altre programa i parlar-ne. Molt més endavant, perquè tenim molts programes encara programats, o sigui que segurament serà un parell de mesos, o sigui que tranquil·les, tampoc a vosaltres. Seré,
vale.
Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Sònia, no ha sigut tanta la tortura, no?
No, molt bé. Em sap,
Maria, ens els dos passat bé?
Molt bé, sí. I tant que sí. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Núria.
A tu. A totes vosaltres.
Molt bé, bona nit.
I a tots els oients, els que ens esteu escoltant, espero que no només us hagin fet reflexionar, sinó també en recordar-vos de quin va ser el vostre procés, sobretot els pares que en aquests moments teniu fills en edat de començar a escollir. Que us haguem tornat a fer retrocedir i ser conscients de quin va ser aquest procés, de què vau decidir, per què ho vau decidir, com ho vau decidir. I això us ajudi també a escoltar, a recolzar i fer aquest procés d'orientació al costat dels vostres fills. Repeteixo, us crido, us renyo, respecteu el que el vostre fill vol fer, és a dir, escolteu-lo, però sobretot respecteu-ho. Cosa molt important, que jo ho he fet, jo ho he fet. No poseu expectatives vostres a la vida del vostre fill. És la seva vida. És una persona completament diferent a vosaltres. No el sobreprotegiu. No decidiu vosaltres per ell. Us ho hem dit més d'una vegada. Dit això, que segur que em deixo moltíssimes coses, no us renyo més. Avui tampoc tenia intenció de renyar-vos. No us deixo amb cap cançó. Avui us deixo anar a dormir tranquils, més que res perquè rumieu, i us emplaço aquí a un altre dimecres, el dimecres que ve, a les 9 del vespre. Recordeu que la repetició també és el divendres. I recordar-vos que els nostres programes queden penjats a la web de la ràdio, que us els podeu baixar per escoltar en qualsevol moment. Jo sé que hi ha gent que se'ls baixa i se'ls posa quan va cap a la feina, no?
i recordar-vos que qualsevol cosa que ens voleu comentar us dirigiu a radio@santsaloni.cat, que estarem encantats, encantats, encantats de conèixer les vostres opinions. Bona nit, un altre dimecres. Fins la setmana que ve.